Havia passat una dècada llarga des de que Sildàvia havia arribat a la Lluna amb el Tintín al capdavant. La primera de moltes expedicions i totes guardades sota un gran secret. Però el seu enemic ancestral, Bordúria, per fi havia sabotejat tota l'operació i al govern de Sildàvia no li quedà cap més remei que demanar ajuda als Estats Units per enviar més gent a la Lluna.
Quimèric, amb Karen Madrid i Alfons Mallol.
Benvinguts al Quimèric, portal fantàstic que el nostre dia a dia és possible. I ho és de moltes maneres. Els amants de l'èpica i les lluites tenen la possibilitat de fer-ho amb el soft combat, una disciplina nascuda del rol en viu en què es poden recrear lluites amb armes de goma espuma de totes les modalitats i de tots els temps. Coneixerem aquest esport de la mà de l'entitat Soft Combat Barcelona, que organitza esdeveniments d'aquest tipus pràcticament cada setmana. Encara relacionat amb el rol, a Rodolant, amb la Mireia Girbau, parlarem de com podem fer aquesta experiència més immersiva amb elements com músiques, figures o aplicacions de telèfon mòbil. I a més enllà del paper, descobrirem els videojocs inspirats en les novel·les per entregues de Buck Rogers amb en Carlos Climent. I a la recta final del Quimèric d'avui us recomanarem La història de tu vida, de Ted Chiang. Comencem el 18è Quimèric d'aquesta temporada que fem possible amb el Roger Benet a les vies de so.
L'entrevista.
Recrear lluites medievals amb armes encoixinades. Aquesta és l'essència dels combats de soft combat, una disciplina que també es pot practicar a casa nostra. L'entitat Soft Combat Barcelona s'encarrega de donar a conèixer aquesta experiència propera al rol en viu arreu de Catalunya, amb esdeveniments pràcticament cada cap de setmana. De fet, els amants de les fires medievals els teniu vistos, per exemple, de la Fira Sabadellenca Medievalia. Per conèixer més a fons el soft combat i també l'entitat, tenim els estudis de Ràdio Sabadell, un dels seus integrants, el Nacho Martí, benvingut al Quimèric.
Moltes gràcies.
Què és exactament això del soft combat?
Bueno, el soft combat es pot resumir simplement com lluita amb armes encoixinades pel tema de que la gent no es faci mal. És més des d'un tema de vista estratègic, més que de recrear el 100%.
Podríem dir que és més que una recreació o és una altra cosa?
És una cosa bastant a part. És com quan tens gent que està fent simulacres amb airsoft i compares amb gent que està fent, per exemple, a l'exèrcit o quan lluita amb paintball. És molt diferent.
Però és competitiu, no? O és que, clar, almenys es qualifica d'esport. Per tant, algun element esportiu hi ha, no?, al darrere.
Sí, ja és bastant competitiu. Té la part esportiva, sobretot és el Jäger. Però més que res és divertir-se, hi ha diferents jocs. És passar-s'ho bé. És com quan, per exemple, es pot simbolitzar molt bé amb una pilota. Tu amb una pilota pots jugar el que vulguis, pots fer molts esports de competició, molts jocs, però no deixa ser l'eina, la pilota.
I l'eina, en el vostre cas, són les armes encoixinades.
Exacte.
De quina temàtica soleu fer el soft combat? Es pot fer de qualsevol temàtica? O...
Hi ha de qualsevol temàtica. De fet, dintre de poc fem dos events de Star Wars. Sobretot es fa medieval. De Roma també teníem un preparat, però vam tindre un problema amb els escuts, o sigui que es van cremar.
Oh, ostres, i això?
Algú es va passar amb la serra, però bueno, és una altra cosa.
Són coses que poden passar, no?
Quan... Sí, són coses que passen quan la gent no té compte.
Però, pel que dius, les armes i els escuts i tot plegat, ho feu vosaltres?
Sí, ja fet per nosaltres i es pot fer comprat. El comprat té normalment millor qualitat, excepte algunes marques. I normalment quan te'l fas tu mateix, si saps el que fas, és bastant més còmode.
De quin material parlem? De xurros de piscina?
Això és per fer el que s'anomena buffer, que són les porres. La majoria de gent utilitza els buffers poc, normalment segueixen els novatos, perquè entre que són més pesats, que no tenen l'agilitat, que no tenen la forma, no vas enlloc. La gent el que fa és fibra de vidre, esterilla, goma eva, pluretà...
Perquè al final comentàvem, no?, que poden haver diferents temàtiques, no?, ambientacions. Quan algú es posa a fer soft combat, la primera arma que fa és la que li agrada més, l'extreta de l'ambientació que li agrada més a ell, o el que l'entitat doncs està programant en aquell moment, o com funciona?
La primera arma que fa és la que mai utilitzarà, com dic jo. Sí, perquè tothom entra i té aquesta concepció de la fantasia de vaig a fer l'arma el més bonica que pugui, amb formes rares, corba... Després arribes als materials i és quan veus que et dura 3 combats, 2 cops. O sigui que llavors la gent veu que té que ser una mica més pràctic. Però sempre és la primera arma, o quan fem un taller de buffer, que s'emporti el buffer, o que es faci la que hi vulgui. Però clar, és dintre del que tu vulguis, amb l'experiència que tens, més el que t'ensenyem.
O sigui, la primera sempre és la que ens flipem més, per dir-ho així, la més decorativa, i després anem ja perfeccionant de què és més pràctic a l'hora de poder fer un combat.
Sí, per exemple, la meva primera va ser una espasa corba amb un forat al mig. No duró lo que jo querria que durara, en part perquè, i això és una cosa que dic, i la gent s'emprenyarà amb mi, el pom el vaig fer de plom el segon cop que es va trencar perquè volia que estigués equilibrada. Pido perdón a todos los que usé el arma de plomo.
Va haver ferits?
Per sort, no. Per desgràcia, no.
Si estàs aquí vol dir que no et van expulsar, no? Per fer un arma quasi de veritat, no?
Bueno, l'associació que ja gairebé no existeix, o sigui, tècnicament m'expulsaron.
Ostres!
Però no per això.
No fotis que hem portat aquí un expulsat de Soft Combat Barcelona i rebrem tot de trucades, quan acabi aquesta entrevista.
Va, no ens importa ser polèmics, tampoc.
No, mira. Tot sigui per donar a conèixer la disciplina
sí.
I donar a conèixer noves visions, no? Una mica del que és l'aplicació del dia a dia del fantàstic. Perquè, clar, dedueixo que les persones que feu Soft Combat sou molt amants, no?, del fantàstic, també. És aquella necessitat de poder portar a la pràctica coses que veieu en sèries, al cinema, a la televisió...
És curiós perquè la gent realment comença a anar a Soft Combat amb això de que vol replicar pel·lícules, sèries, i després s'adona de que són pel·lícules i sèries, que després no et serveix al Soft Combat. Per exemple, a Star Wars una cosa que fan molt és passen l'espasa per l'esquena per donar un cop. Després descobreixes que l'espasa sempre té que estar al davant, tens que tindre una guàrdia i mai la pots tindre avall. Mm. I que el de xocar les espases i parlar...
Com que no?
Fas aquí... una mini palanca i vola.
Sí, aquí ens hem vingut a hostiar-nos, no?, a parlar. Si volguéssim parlar no haguéssim tret les armes, és obvi, no?
Però clar, quan, a l'hora d'organitzar un esdeveniment d'aquest tipus, què és el que cal? Vull dir, feu una convocatòria i ve gent de l'entitat o ve gent de fora també? Són actes oberts a tothom?
Sí, els actes sempre són oberts. Gairebé sempre són gratuïts, excepte que necessitem alguna cosa important. Per exemple, tenim un pal lluny en el que utilitzarem una catapulta i és gratuït. Sobretot tenim el 2 de febrer de Star Wars, un lloc de guerra. El farem a Montcada i Reixac, al Parc de la Llacuna. El 4 de maig, com és el Dia Internacional de Star Wars, farem la tercera edició al mateix lloc. I tenim una cosa bastant bonica pensada per Medievalia de Sabadell, que ja veureu si hi veniu.
Ah, o sigui, ja teniu mig any pensat ben bé.
Sempre anem amb mesos per endavant, perquè com tens que preparar-te les armes, tens que preparar-te la gent, tens que preparar el lloc també, que s'ha d'anar bastants cops per comprovar que pots fer l'activitat i el que necessites per ella.
Que hi hagi l'espai, no? Que no arribem allà i després doncs, hi hagi una situació incòmoda, no? Com el que dèiem abans.
Això ho vam descobrir a Malas un cop que vam fer el primer lloc de guerra a Sant Boi de Llobregat. Es va inundar mentre hi érem.
Ostres!
Però és que va pujar l'aigua a mig metre i teníem les motxilles a la part baixa.
Ah!
Oh, sí.
Em vam adonar perquè em va dir «Esa motxilla que flota se parece a la mia».
Però vosaltres amb l'arma allà donant-ho tot, eh?
Doncs sí.
Les lamentacions van venir després, no?
Sí, sobretot perquè hi havia alguns que havien vingut amb sandàlies perquè pensaven que faria calor i, bueno... La pulmonia no se la quita a nadie.
Quanta gent mobilitzeu amb actes d'aquest tipus?
Depèn de l'acte. Normalment mobilitzem 20-30 persones.
Ah, déu-n'hi-do.
Sí, l'associació va haver un moment en què érem uns 50, però treballs, estudis... És el que passa.
I quin és el perfil de soci de la vostra associació? Edat, aficions, més o menys?
És molt difícil dir una edat. Normalment és jove, però tenim gent de... Fins fa poc teníem un home de més de 70 anys. Sí, tenim de totes les edats, sexes, de tots els transfons. Sobretot gent que li agradi passar-s'ho bé, estar en un entorn agradable i sobretot que es tingui en compte que no tenim ni odi ni ens portem malament entre nosaltres, simplement ens agrada disfrutar d'aquest esport.
Quin és el requisit per poder participar en un esdeveniment de soft combat? Vull dir, per exemple, hi ha un mínim d'edat o el que dèiem abans dels recursos, no? Són gratuïts, però l'arma potser l'has de tenir o la pots llogar? Quins són els requisits per poder participar?
Armes tenim bastants per deixar. Aquest no és el problema. Si són menors de... Si no m'equivoco, no me'n recordo la normativa. Crec que eren menors de 16 o 18. Tens que tindre... signat del tutor legal, no, perdó, menys de 18, signat pel tutor legal de que pots participar, menys de 14, té que estar present, però no hi ha limitat. Hem tingut gent de totes les edats i normalment el que es fa és hi ha jocs en què poden participar i jocs en els que no, però no tenim ni mínim ni màxim.
Per qüestions de seguretat, el que comentaves d'alguns sí i altres no?
Qüestions de seguretat sobretot, per exemple, Jagger no es pot perquè és més competitiu. Tampoc es pot pel tema de, com he dit, quan utilitzem armes d'assedi, perquè és qüestió de que se t'escapi una fletxa o una bala de canó perquè tinguis un accident.
Bales de canó de plom també.
Per sort ja no.
Com dirien els presidents d'algunes associacions de veïns, habrá muertos.
Habrá muertos. Parlaves del Jagger. Què és el Jagger i quina relació té amb el soft combat?
Vale, el Jagger és un esport que ve d'una pel·lícula alemanya, que és Tiempo de Héroes, si no m'equivoco. Consisteix en... Hi ha una peça que es diu Jack al centre del camp. Els dos equips volen agafar aquesta peça i portar-la a l'altre camp. Només hi ha una persona per equip que la pot agafar, que és el corredor. Hi ha 5 persones per equip. I màxim un pot portar una bola amb cadena, perquè es va veure que si no... Eren massa bons. Bueno, és que és una bola amb una cadena de 3 metres i... van barriendo. L'objectiu és portar-ho a una base de l'altre camp. Llavors, quan et donen, és quan estàs 5 segons al terra... Bueno, 5 pedres al terra, que una pedra és segon i mig. Quan et dona la bola, són 8 pedres.
No, però tot això armats, no? Perquè, clar,
tot això armats.
El que expliques podria ser ben bé el joc de la bandera, no? Qui l'equip l'agafi, però tot això amb tota l'equipació que porteu amb el soft combat.
I a pedrades?
A pedrades, per sort, les armes a distància no es permeten al Jagger. En part, hi havia el Jaggernaut que es permetien. Gràcies a mi ja no es permeten, perquè vaig anar un cop amb una bossa de 40 pedres i els van emprenyar una mica.
Hem portat algú aquí molt heavy, eh?
Sí.
D'aquí sortim amb una denúncia, eh? No direm res.
Bueno, no serà el primer cop que intenten denunciar. Ja ho hem explicat.
Sí,
en
ja ho hem explicat. Però a part del Jagger, hi ha altres noms que associem amb el soft combat. Què és el LARP?
El LARP és el rol en viu. Normalment, LARP i soft combat es consideren coses diferents, tot i que tenen molt en comú. Sobretot ho has de veure com... Saps les partides de Dracs i Masmorres, Aquelarre, Sèptimo Mar, jocs de rol?
Després en parlarem amb la Mireia, precisament, que ja la tenim aquí a punt d'entrar a l'estudi.
Doncs pensa en el que seria això, però que no tens que fer les tirades i tu pots fer el teu mateix personatge.
Puf, que cansat.
Bueno, depèn. Jo només tinc que estar al costat del canó i apuntar el que s'apropi.
I el director de joc què fa? Duplicar-se o...?
La majoria de cops, tal com ho fem nosaltres, no hi ha director de joc. Tenim gent designada com a administradors, que la resta no saben qui és, tret de 2 o 3, que són els que fan el joc. Llavors, quan veuen que hi ha quelcom que no compleix la normativa, es notifica aquella persona, se la treu del joc, se li explica, i si reincideix massa se li diu que deixi estar la partida.
I és incompatible el LARP amb el Jagger, que dèiem abans? O, vull dir, es pot combinar les dues disciplines?
Es pot combinar sempre i quan justifiquis dintre de la història el Jagger. Per exemple, ara que tenim un LARP al Soft Combat Barcelona, que és Hazun, si no m'equivoco, amb K, ho diu molt a qui va posar aquest nom, que està justificat com una forma en la qual dos regnes poden disputar-se un territori sense entrar en guerra. Quan entren en guerra hi ha batalles i es perden molts personatges. Llavors van decidir... anem a decidir-ho amb Jagger algunes batalles.
Ah, és la manera de combinar-ho, no?
És una manera de combinar-ho i de... Sempre hi ha algun mort accidental entre cometes.
Mentre sigui sempre entre cometes...
Bueno, estaria bé posar, és el cometes.
Estaria bé posar el mort entre cometes, no? No l'accidental.
No. Bueno, aviam, sempre ha estat allò de que si vaig pagar o no al cirurgià.
Estem parlant de rol, no de efectes pràctics
reals. Dintre del rol.
No, estava mirant, dic, a veure, un moment.
O sigui, tu interpretes un personatge, el personatge és qui mor, no tu.
Val.
Després suposo que te'n pots fer un de nou o
sí,
una cosa així.
És que quan estem parlant d'armes, de plom, de pedres i de bales, no. Jo ja penso que el mort pot ser real i tot, eh?
Les bales són d'escuma. De fet, són inclòs més toves que les que utilitzen a les escoles. I això és una cosa bastant curiosa. I el de plom és només que poses uns contrapesos a la punta, però com era la meva primera espasa, me passé un poco i se llamó plomillo.
Bueno, jo d'aquí, si disparo un alumne no ho farem una bala de goma, però bueno.
Més val que no ens arrisquem a fer-ho.
No. Massa feinada de paperassa després.
I en el cas de Soft Combat Barcelona, aquesta entitat, d'on surt? Com ha nascut? Què és el que us ha motivat a associar-vos com una entitat?
Bueno, això ve una mica de llarg, perquè la gent d'aquesta associació va vindre d'una altra, que venia d'una altra, que venia d'una altra.
Ah, o sigui, que la història... sí, com els partits polítics d'esquerres, no? Una mica?
més o menys. Va ser una cosa bastant curiosa. No sé ben bé la història, jo vaig entrar quan estàvem a la que venia abans de Soft Combat Barcelona. Ens vam anar 20-30 persones, crec que van quedar 6, i vam fundar Soft Combat Barcelona Events i aquí estem.
I aquí esteu amb quants socis ara mateix?
Ara mateix no et sabria dir, estem entre 30 i 40.
Més les persones que es vagin sumant eventualment als
més
actes que
feu. Més les persones
que
vagin sumant eventualment, que tothom és benvingut, sempre i quan no sigui una persona que sigui reincident en coses bastant fortes.
No n'hi deuen haver gaires casos, no? A part del teu. Ai, és que m'ho has posat en safata ara mateix.
Jo és que tinc l'excusa de ser la raó per la qual existeix la normativa.
Doncs mira, una cosa que ha anat bé, no?
Serveix de mal exemple.
Serveix de mal exemple, per això ja no es permeten fuets.
No preguntaré, perquè és que cada cop que dius una frase d'aquestes tinc por d'acabar a la presó, eh?
No, però és millor que algú provi abans, allà en què tal, i és això. Perquè sempre et vindrà després algun boig i després la liarà parda.
És millor provar-ho tu, ja, abans que vingui algú
així
que ho fa amb malícia.
En petit format, exacte. I quan us heu trobat fent esdeveniments, què és el més estrany que us ha passat? Perquè, clar, segur que molta gent no sap què és el Soft Combat i esteu fent esdeveniments a l'aire lliure, en parcs, en places... Us deuen haver passat coses bastant interessants.
Amb permís de l'Ajuntament, suposo.
Sí, sempre amb permís, sempre amb permisos. Passen coses bastant interessants. Ara estic pensant en alguna que es pugui explicar bé per si està escoltant alguna família.
Si no diem noms, jo crec que no passa res.
No,
però...
Bueno, va haver-hi un cas que va ser a Hospitalet de Llobregat, si no m'equivoco, que tenim un company que és musulmà, l'Ali, que fem una mica de broma perquè té un imà perquè li donin el cap i a les parts nobles. Llavors, al costat tenia que estan fent el dinar els de l'Associació de Templaris.
Ostres.
I se'ns va acudir la idea de donar-li...
Que també és casualitat.
Se'ns va acudir la idea de... Clar, l'Ali portava un atrezzo que jo li vaig deixar, que era una túnica romana. Per qui no ho sàpiga, la túnica romana és una minifalda. Vale. Els hi vam donar armes i els hi vam dir, a la de 3, perseguid-lo. I, bueno, va ser una mica graciós trobar-te la situació de la gent que es preguntava que què passava, si havia fet quelcom, i la pròpia gent pensant que havia robat algú.
Encara que, clar, la vestimenta era com estrany, no? Vull dir...
Aviam, imagina't algú amb una túnica verda, amb un casc una mica oxidat, i correm amb una espasa mentre el perseguixen templaris, doncs... Algo hecho.
Suposo que ara ja convoqueu els actes conjuntament, no? Directament amb entitats com aquesta dels templaris perquè es puguin donar més escenes així, no?
És que surten millor quan és improvisat. És com més... Et surt de dintre.
Clar. I així ho recordes sempre.
Sí. Són coses que mai t'oblides.
Això és una col·laboració involuntària, però col·laboracions voluntàries en feu amb altres entitats, siguin de Soft Combat o d'una altra cosa?
Sí, n'hem fet algunes. I sempre que... Si algú està sentint això i vol participar, doncs encantadíssims de col·laborar. Per exemple, ara estem fent una col·laboració amb Coffee, que és una sèrie online. Bastant divertida, per cert. És del creador de Cinco Elementos i Raruto.
Ah.
També tenim una amb el videojoc de Distortion Games, Blood Oath. I diverses més que no estic massa posat ara amb el tema.
No, però esteu intentant implantar-vos en diferents llocs. Creieu que el soft combat té possibilitats de ser mainstream algun dia? Que pràcticament tothom parli de soft combat com es parla de la Guerra de les Galàxies, per dir alguna cosa?
Aquest és un tema bastant polèmic, perquè està el tema de... hi ha gent que vol que tothom ho pugui participar i provar i tal, però també està el problema de si tothom hi entra, que hi hagi canvis al respecte. Per exemple, que de sobte ens trobem que no podem continuar fent l'activitat perquè es fa famós i decideixen que no és correcte. De fet, fa poc vam tindre un problema de normativa. Si m'estic enrotllant massa...
No,
això és interessant.
Ens va fastidiar una mica el tema de que dona igual al projectil, és il·legal utilitzar ballestes. Sembla una simpleria, però és la forma que teníem de fer menys força per llançar projectils. Llavors, el 90% de l'escenari a distància, de sobte ja no el podíem utilitzar. I clar, era només escuma. No tenia cap perdura, només anava 10 o 20 metres. Fins i tot una Nerf té més potència, o sigui...
Vaja.
Clar,
sí, que és una
a sobre, hi ha gent... que quan sent soft combat diu que som molt violents, que paguem els nens, que ens fem mal...
Però només el que es mereixen.
No, senyors, només el Nacho. La resta de l'associació són inofensius.
És que no sé per què m'envien si sóc l'ovella negra.
Oh, millor, així, doncs ens dones una mica d'això de salsa rossa, no? Per parlar del soft combat, així d'una altra visió. Ja per tancar, si qualsevol persona que ha escoltat aquesta entrevista diu, ostres, m'ha agradat això el soft combat, com us poden localitzar, com es poden apuntar als vostres esdeveniments o fins i tot a l'associació?
Molt simple. Som a Meetup com a Soft Combat Barcelona Events. Si no, ens pots trobar a Facebook, Twitter, Instagram, si no m'equivoco, continua actiu... a qualsevol lloc, bàsicament. És només entrar, dir hola, vull participar a Soft Combat i sobretot vindrem amb ganes de passar-s'ho bé i amb la ment oberta de que no volem fer mal a ningú, volem passar-nos-ho bé, no tenim cap problema amb la gent.
Doncs moltes gràcies, Nacho Martí, de Soft Combat Barcelona. Esperem que tots aquests esdeveniments que ja teniu al calendari tinguin èxit, s'us omplin i que l'entitat segueixi creixent.
Moltes gràcies a vosaltres i, si voleu, ja sabeu.
L'home del sac fa festa per escoltar Quimèric.
I no deixem de parlar de rol en viu, perquè avui, més aviat de rol, reprenem la secció de Rodolant amb la Mireia Girbau. Benvinguda al Quimèric de nou.
Hola, què tal?
I també tenim el Carlos Climent, que ja ha arribat avui ens fa una secció del Més enllà del paper, però com que ja és a l'estudi el convidem, perquè més això del rol sembla que domina bastant, oi, Carlos?
Bueno, aficionado.
Així podem aportar tots una mica, que tots sabeu més de rol que jo, per tant, endavant. I com dèiem al començar el programa, avui ens interessa tractar com podem fer més real o més immersiva l'experiència de jugar a rol. Hi ha diferents maneres de fer-ho i avui ens la descobreix la Mireia. Mireia, quines maneres podem fer servir per poder gaudir una mica més de l'experiència de jugar a rol?
Mira, quan estem jugant a rol, que els jocs de rol, que recordem, són un tipus de jocs on jugadors escriuen una escena i el màster o director de joc doncs els ajuda una mica a construir-la i els guia i hi ha unes regles i això. Per fer una millor partida de rol, el que podem fer és intentar fer certes accions que poden millorar una mica la jugabilitat, com col·laborar en equip i tenir objectius en grup, perquè si tots anem cap a una mateixa persona o un mateix monstre, el que podem fer és que se'ns recompensi més fàcilment i tenir més inputs positius, que si no, si anem cadascú per una banda. I també el que podem fer és adaptar-nos al tipus d'escena. Si quan estem fent una escena que és una mica tensa i dura, estem tots quiets i ens centrem en l'acció, no fem els mòbils i mirem molt bé el que passa, doncs el que pot ser és que ens centrem més en l'acció i disfrutem més.
Home, perquè clar, això que has dit, quan juguem i juguem a rol, ens hem de posar en la pell dels personatges, no? Suposo que tota la resta queda en un segon terme.
Per això es diu joc de rol.
Ah, però clar, com que diu, deixeu els mòbils, ens estiguem imaginant una partida i ens posem aquí a mirar el WhatsApp, no sé.
Jo haig de dir que les partides gràcia, que hem fet, oi, Carlos, ningú agafava el mòbil.
No, poco.
Bueno, només jo, però, bueno.
Que actualmente...
Tu sí?
Sí, per agafar la wifi.
Bueno, és, perquè, és increïble, no mirar el mòbil en 3 dies i quan juga rol mira el mòbil, saps? No,
lo que yo me estoy encontrando es que los juegos de rol ya te ayudan a meterte en el papel. Por ejemplo, hay uno que yo me compré hace poco, de la editorial No Solo Rol, que se llama Fragmentos, y básicamente es un juego de rol un poco especial porque es como interpretar una película de terror. Uh-huh. O sea, vale, el máster hace de director, entre comillas, y otros hacen como los actores, o sea, personajes de la película. Y cuando te ponen las aventuras, te ponen, en tal situación, pon tal música. En tal situación, pon tal música. Por ejemplo, cuando te persigue el monstruo, es una música de un... Yo que sé, la Matanza de Texas, ¿no? Porque te ponen ellos, pues músicas así conocidas. Pero te dicen que hagas atrezo, que ejemplo, que saca, si es un médico psicópata, que hay un personaje malo, que es eso, que sacas una sierra de juguete, algo así, para decir, mira, se ataca...
Bueno, quantes vegades hem vist una pel·li de terror, una escena amb, sense so, i perd completament la gràcia. Per tant, un joc de rol, si l'afegeixes so, suposo que és
eso
molt més fàcil,
en
no?
En YouTube lo tenéis partidas de ese juego, de Fragmentos, y hay una que me gustó mucho, muy chula, porque es una, era una posesión, y, dice, y el maestro que hacía poner ruidos, por ejemplo, da golpes en la puerta, escuchaba pum, pum, y, ostres, y ponía música, y digo, ostres, funciona, eso de ventillo, el mismo juego te anima eso.
I si fem una ouija de joc de rol també, no?
Bueno, supongo que a jugar de una ouija dirà que sacas una ouija, no lo sé. Pero tiene un capítulo dedicado solo a la trecho, imagínate.
Déu-n'hi-do. Home, també és veritat que a YouTube hi ha moltes llistes de músiques per jugar rol, no, Mireia?
Sí, perquè, com ell diu, nosaltres podem posar com sons ambientals, ja sigui de pluja o d'un bosc o una llar de foc o d'una ciutat amb molta gent per allà voltant, o també podem posar música ambiental, soundtracks d'alguna pel·lícula o, com ella estava dient, coses que així que generin l'atenció i el moment, que generi el moment òptim per seguir avançant amb la història. Mm-hmm. Clar, quan tu estàs jugant a rol, estàs pensant, estàs tancant els ulls i estàs imaginant coses, però si a sobre li vas posant més sentits, és una experiència més completa.
Menjar de l'època, per exemple...
Home,
carn de la brasa per l'època medieval, aquest tipus de coses.
Estaria bé, sí, sí.
I abans parlaves del mòbil, de no tocar el mòbil per no distreure's, però el mòbil també pot ser una eina, no?
El mòbil pot ser una eina, però una eina que s'ha de saber utilitzar bé. Per exemple, hi ha aplicacions per tirar els daus, que són molt útils per la gent que no agrada tirar els daus, o per si estàs jugant a rol de forma online a través de Skype, Discord i aquestes plataformes. O també hi ha algunes aplicacions per recordar-nos el tipus d'atacs o de conjurs que podem fer. Aleshores, estaria bé que quan estiguéssim al mòbil fos per revisar algunes regles o per fer-ho de forma útil i no mirant el WhatsApp, que això es passa i també talla molt la partida.
Perquè... Aquest tipus d'aplicacions que dius són ben conegudes o... ens en pots recomanar alguna que es pugui ser útil?
Jo en tinc alguna per aquí.
Per exemple, a Dungeons and Dragons hi ha moltíssimes aplicacions d'aquest tipus, perquè és el joc de rol més conegut i ara sobretot s'ha fet molt famós a nivell de Twitter i això, perquè hi ha un canal de YouTube de Geek & Sundry que fa partides així online i hi ha molta gent que s'està aficionant a això. No tant a jugar al joc, sinó a veure-ho com una sèrie.
Sí, això també doncs, pot obrir el ventall dels jocs de rol a gent que potser el rol en si li fa una mica de cosa, no? Perquè com més complements li posis, a més públic pots arribar, no? També.
Clar, com més complements li posis, més pots arribar, però com més complements li posis, potser està desviant el que és el joc de taula i s'està convertint, com dèiem abans, en un joc així, un rol en viu. Si tu poses un atrezzo, estàs menjar de l'època, et comportes i gesticules com si fossis de l'època i et vas movent, llavors és més un rol en viu que es tracta més d'expressivitat i no hi ha tantes regles. O sigui, en teoria dels jocs de taula, que aquestes coses es fan per complementar i tenir una experiència més immersiva, però no tant per fer bonic. Com diguéssim.
També hi ha altres maneres, no?, de complementar els jocs de rol.
Per exemple, el que també podem fer és donar pistes visuals, a nivell de posar un mapa, que això normalment ho porta el màster, que es coneix a l'escenari com és, i també podem anar posant fitxetes de personatge a nivell d'unes caselles, de colors, o fins i tot miniatures. Miniatures per col·locar-les en el mapa i que els jugadors puguin veure en tot moment on estan i on es va movent, on està la posició... i on van apareixent els objectius o dificultats de la partida.
Això són aportacions que fan els mateixos jugadors, no? Vull dir que no venen amb el joc de base.
No acostumen a venir amb el joc de base i són extras que es pot posar al joc o pot ser fer altres jocs diferents, algunes miniatures i posar-les. Simplement és una ajuda perquè tu vegis on estan i també la pots customitzar.
Mm-hmm. Per internet pots trobar per imprimir taulells d'hexàgons o quadriculats, inclús fitxetes de paper retallables, els montes i fa l'heroi.
Bueno, es más, he visto yo curso de estos que son como pizarras, de estas que se pueden borrar, de estas sí. que van con el los, estos rotulados estos de colorines.
Sí.
Ahí,
sí.
Es un papel especial que con un trapo lo borras. Es un sí. cuadricular, en Amazon los he visto. O sea, son cuadriculas.
Sí, son como unos, como te diría, unos tapetes de, que son esborrables y vas amb un rotulador d'aquests y tipo Veleda esborres y creas el mapa en el moment. Y si no, también puedes comprar mapas así a fets o imprimirlos tu mateix.
Bueno, nosotros que hacemos en la partida, en el fons, el otro impreso y...
Sí, tenim uns papers en blanc amb les quadradets o els hexàgons, i allà és el que tenim per fer les coses tàctiques, els combats i poc.
I verdad, un dia pusimos atrezo, digamos así, sí. cajitas y tal, y para hacer una fábrica quedó bastante...
Sí, chulo, va quedar bastant.
Un mòbil com cotxe, però...
Sí, no teníem res més.
Bé, així també té una utilitat, no? Perquè tot el que ha dit la Mireia, què és el que més feu servir quan jugueu a rol?
Daus, no.
No, acaba de dir que hi ha gent que li fa mandra tirar daus i hi ha aplicacions amb el mòbil, que jo això no ho he entès mai, perquè un dau, ja veus tu, tots en tenim, no?
Jo porto jugant a rol des de potser els principis dels 90, o sigui, des de fa uns quants anys, i les noves tecnologies m'han canviat molt, ara que ens hem pogut tornar a posar, i hòstia, el fet de poder buscar una imatge i poder-la compartir, o tindre una compte al Google Drive amb les coses compartides pels jugadors, amb el mapa, anar-lo utilitzant, va de conya, o sigui, ara li puc dir mira, esteu aquí, mireu el mòbil i tenen el mòbil el mapa tots inclús la informació personalitzada per cada personatge si fa falta.
Sí, hi ha molta gent que penja la història o el rerefons dels seus personatges de forma online amb una carpeta compartida i aleshores els jugadors poden veure les imatges com són facialment els personatges i com tenen la història per si en algun moment s'obliden, revisar-ho.
I de tot el que hi ha, què és el que menys us agrada com a complement?
Jo potser seré bastant antiga o bastant clàssica i a mi totes les aplicacions així de tirar els daus no les faig servir molt, però perquè jo sóc de jugar a taula físicament, vull dir cara a cara, no faig de forma online o per WhatsApp i aquestes coses, no.
Nosaltres tenim la campanya combinada, la campanya que estem fent a la Torre de Daus, per quedar físicament i després també per WhatsApp, però el problema que tenim és que de vegades no pot quedar tothom i vam decidir fer-ho d'aquesta manera. Però clar, les tirades de daus me les invento jo o anem a alguna pàgina web i ja està, per el que hem de fer, quan sí, es fa per WhatsApp.
No, molt... Clar, quan es fa per WhatsApp és molt més light i no es pot comprovar tant que les regles es segueixin o que les tirades es facin bé, i aleshores és com més improvisat, per dir-ho així, no?
Has d'enfocar-ho d'una altra manera.
Sí.
O sigui, cada sistema de joc de rol té les seves avantatges i els seus inconvenients.
És més interpretatiu.
Jo i l'any solo haría si no es posible quedar, perquè juego... Lo que está bien es quedar y cara a cara, es como juego de mesa. O sea, era que juegas solo, entre comillas, con el móvil. Yo eso no lo entiendo, por eso me pongo un videojuego.
Sí, es como jugar, sí. Es como jugar al Monopoly a través d'una consola. No ho sé, jo no ho faria. Però, sí, ho tinc a casa, però no he fet servir mai al Monopoly.
Però, per exemple, a nosaltres ens va bé, per exemple, tasques administratives que han de fer els personatges.
Sí, això sí.
Perquè som un món que hi ha mega corporacions i de tant han de fer altres coses, tasques administratives. Doncs... Pues, no ho fem quan quedem, ho fem per WhatsApp, ho resolem així, mica en mica, i ja estarà...
Home, és que clar, la burocràcia, potser, sí. Deixem-la per un altre moment, no?
Sí, no,
el dissabte a la tarda no ve de gust. O sigui que no hi hauria res que hagueu descartat completament. Hi ha alguna cosa que la feu servir en un moment puntual o...?
Estic d'acord amb la Mireia, les aplicacions et fan perdre temps.
Et fan perdre temps, quan hauria de ser al revés, oi?
Et trenquen el ritme,
sí,
en alguns casos.
De quedar així, no sé, mola tenir els dados en la mà, no?
Sí,
no sé, és que hacer así... Vale, hacer un
tirar el dau, cau a terra, l'has de recollir, ha sortit un... la tirada que volies, però el màster diu que no val perquè ha caigut a terra, però diu que no està borratxo, hauria de valer...
Això és el típic del parxís, que totes les baralles comencen així, i del Monopoly.
Ah, sí, sí, jo també m'agradó Sant Jansà, que caia un dau a terra i deia una moneda d'or a qui em recollia el dau. Hi havia hòsties. Però quan els personatges estaven avançats, deies, per una moneda no ho veig.
Clar, clar, si no m'ofereixes alguna cosa més, no? Sí. Molt bé, doncs, Mireia, ens has obert els ulls de com podem complementar les nostres partides de rol i aquesta fina línia que hi ha entre el rol i el rol en viu. Que sí, no sé si hi ha gent molt estricta que prefereix doncs, dir, mira, doncs això jo no, una cosa o l'altra, però suposo que hi ha bastanta flexibilitat, igual que n'hi ha a l'hora d'utilitzar un recurs o l'altre.
Los juegos realmente, te lo puedo decir Mireia, los juegos de rol están yendo casi más hacia lo narrativo que a las reglas puras y duras. Uh-huh. Hoy en día ya juegos que hacen esto por narices, no, es más narrativo.
Doncs mira, cada jugador i cada màster i cada grup podrà triar. Moltes gràcies, Mireia, per passar pel Quimèric.
A vosaltres, ens veiem.
Elfs, nans i bruixots sopen avui escoltant Quimèric. Més enllà del paper.
I canviem el rol pels videojocs, i més concretament pels videojocs que estan inspirats, basats, o com li vulguem dir, en novel·les. I avui toca parlar de Buck Rogers, oi, Carlos?
Sí, y hay que decir que no nos iremos muy lejos del rol. Ya lo veremos. No, no, no nos iremos muy lejos, la verdad.
Vaja, avui sembla que tot va entrellaçat, eh? No, sí. No sol passar en aquest programa. Vull dir que,
Bueno, sí, hablaremos de los juegos de Buck Rogers, que puede que aquí en España, en Europa, no se conozca el personaje. Puede que alguien lo conozca por la serie de TV3 que dieron en el 85, 86, creo. ¿Recordáis?
Sí, me suena
yo
como una cosa.
Yo recién nacido, lo que me han explicado. Sí, yo no me acuerdo tanto.
Igual.
Pero este personaje, aunque parezca mentira, es una institución de la ciencia ficción. Y en Estados Unidos es tan conocido como Superman o Tarzán. O sea, ahí dices Buck Rogers y es un personaje popular.
Y ahora mateix me agafas que no sé ni de quién parles.
Es que, por ejemplo, este personaje nació en el 28, 1928.
¡Ostras!
En la revista de ciencia ficción Amazing Histories, donde se publicaban relatos de ciencia ficción. De hecho, esta revista está considerada como la primera revista dedicada exclusivamente al género. Lo que era habitual en estas publicaciones, como sabrán nuestros oyentes, es que había dos tipos de relatos en esta revista. Relatos cortos o cuentos que ahí se acababan, o novelas que iban capítulo a capítulo en esa revista. Buck Rogers era una de estas revistas, perdón, una de estas historietas. Y si tenía éxito, pues se acababa recuperando, que muchos clásicos de ciencia ficción han sido así, han sido capítulo a capítulo y después
se han recuperado. Molts dels Asimov, per exemple, sortien en fascicles.
Pues, como digo, Buck Rogers nació como este tipo de novela fragmentada en varias revistas. La primera novela donde saldría el héroe sería en Armageddon 2419 después de Cristo, de Philip Francis Noblat, y nos explicaba la historia de Anthony Rogers. En esta primera versión, nuestro héroe todavía no tenía el famoso sobrenombre de Buck, que vendrá más tarde y veremos cómo. Realmente la historia es muy sencilla y un poco naif. Es que...
de la época, ¿no?
Sí, ya veremos. Roger, veterano de la Primera Guerra Mundial, trabaja para la America Radioactive Gas Corporation como inspector. Un día, mientras investigaba una fuga en una mina de carbón de Wyoming, es toxicado por un gas radioactivo. Este gas, en lugar de matarlo, lo deja en suspensión, en animación suspendida. O sea, se queda durante centenares de años dormido. Y se despierta en 2419. O sea, en un mundo que no desconoce...
Futurama, vaja.
Sí, però un gas radioactiu. No lo mata, se queda dormido, cosa que vale.
Trobo curiós que sigui del 28 i parli ja de gasos radioactius. O sigui, és prebomba atòmica i ja està amb aquest tema.
Visionari.
Sí, i bueno, al contrari que Futurama, este hombre no es un inútil, porque será todo un héroe y se dedicará a luchar contra sus enemigos y a viajar por el espacio. Como digo, el argumento es muy absurdo. Porque en lugar de matarlo el gas, lo duerme unos 492 años.
Y encima, casi tío, nada.
Si no se muere ni de hambre, ni de viejez, se queda tan pancho, tío. Se queda ahí.
Es que era un gas radioactivo nutritivo.
Y es que realmente las publicaciones de esta época son muy naif, muy chorras, con perdón de la expresión. Eran muy ñoñas, muy tontas. O sea, era la ciencia ficción de la época. No se pensaba estas cosas que no se coherencia como hoy en día.
La música que estem sentint de fons ja ens trasllada, eh? Sí.
Bueno, pues... fue un éxito esa novela y tuvo muchos más. Por ejemplo, salió la secuela Air Lost of Hand y, bueno, y el personaje, que era lo más importante, saltó hacia el cómic. Y es que tiene el honor de ser el primer personaje que pasó de novela a cómic en la historia. Y aquí es cuando se llamó Buck, en honor a Buck Jones, un actor de la época. Y esta tira saldría con el nombre de Buck Rogers en el siglo XXV. Y realmente es cuando el personaje ganaría la popularidad que tiene. Se hizo... hubo tanta fama que se hicieron películas, se hicieron, como digo... videojuegos, bueno, hablaremos videojuegos, como se entiende, están series, incluso series de radio, siendo el primer programa de radio de ciencia ficción y juegos de rol. Que cosa ahí veremos un poco que va a estar relacionado.
Clar, però en aquest cas estem parlant d'un personatge creat el 28 amb una trajectòria que se'n va del que és la novel·la i que passa per altres productes, com deies, amb el rol, i després acaba amb el videojoc, no? Sí. Se surt una mica de les trajectòries que portem normalment aquí a la secció, no?
Sí, perquè realmente es que el primer juego que se lanzó fue Buck Rogers, Planet of Zoom, desarrollado por Sega en el 82, pero es que tiene una pequeña trampa. Realmente no era un juego de Buck Rogers. El juego realmente se llama Zoom 909 en Japón. Y cuando dijo Sega, era una recreativa, ¿vale? Y dijo Sega, esto tiene éxito, lo vamos a llevar a Norteamérica. Y dije, pero si le ponemos Zoom 909, esto no se va a vender. ¿qué hacemos? Bueno, pues vamos a comprar la licencia de Star Wars o Star Trek. Lo probaron, no pudieron, dijeron, creo que tiene más éxito.
Buck Rogers. Ostres, però no s'assemblen res.
No, le cambiaron el nombre y a vender.
Doncs mira.
Y realmente, y fue un éxito, porque el juego salió aparte de para chavales recreativos, para todos los ordenadores de la época, como MSX, como el 64, Z Spectrum, o sea, hay como, tranquilamente os puedo decir, 12 o 13 versiones de este juego.
Caray.
Y el juego la verdad es que era muy sencillo, pero bastante chulo para la época. Era un piloto de una vez... a bordo de una nave espacial. Se supone que es Buck Rogers, ¿tú no lo ves?
Piloto X.
Y nuestra misión es destruir la nave nodriza del enemigo. Para conseguir nuestra meta tenemos que completar un total de 8 fases, que realmente son 3 repetidas varias veces, hasta llegar a la nave enemiga, que ahora a la vez del enemigo final. Realmente es un juego de disparos de naves, pero era muy curioso, porque en vez de ver desde arriba, digamos, lo ve la cámara desde atrás de la nave. Mm-hmm. Digamos, en tercera persona, como se suele llamar. Y claro, eso era inaudito.
Sí.
Entonces, básicamente el juego era, tú ibas por un planeta sorteando una serie de puertas y matando enemigos, después ibas al espacio, disparas a una nave nodriza, se repetía así hasta que era el total de 8 fases.
De pantallas, ¿no?
Sí. Y la tela está muy bien conseguido el juego, dando una sensación de velocidad y profundidad bastante conseguidas para la época. Realmente que tú lo ves y dices, ostras, está bastante bien hecho. Pasa que The Back Rise tenía algo que fue puesto pepito dos palotes en el espacio. En el 90, y aquí volvemos a rol, la empresa Strategic Simulations, muy conocida por hacer varios juegos de rol de la época, por ejemplo, esto hablemos de Dragonlance, hicieron unos juegos, se haría con los derechos lanzando al mercado Buck Rogers Quantum to Doomsday, o sea, cuenta atrás hacia el día de juicio final. Y en esta ocasión sería el juego sería una versión del juego de rol, que se llama así, Buck Rogers en el año 25, en el siglo 25, perdón.
Uh-huh.
Que existía sobre el personaje, aunque no se basa en ninguna novela, esta ocasión sí que tiene algo que ver con Buck Rogers y su universo. Realmente lo que nos explica este juego era la guerra, se centraba en la guerra entre la New Earth Organization de la Tierra y Mars Based Russet American Mercantile en base a Marte. Digamos que había dos de la Tierra y los de Marte están peleados, ¿vale?
¿Ruso-americano?
Sí, es de la época.
De la época, totalmente.
La RAM, militarista dictatorial, con un poderoso ejército de soldados genéticamente diseñados, ha estado asediando la Tierra durante años. Neo, un movimiento de resistencia organizado, se ha obligado a operar desde bases secretas en la superficie de la Tierra y en órbita en su batalla para llegar a la libertad, ¿no? Para destruir a Ram. Nosotros controlamos a un grupo de héroes de Neo que debe evitar que Ram construya un arma que pueda destruir la Tierra. Un poco Star Wars, podemos decir.
Sospechosamente, ¿no?
Y durante esta aventura recorreremos la Vía Láctea y nos encontraremos con Buck Rogers, que se unirá a nuestro equipo.
Ah.
La verdad es que el juego nos tragó mucho en su época. Pues teníamos el típico juego de rol de PC de los 90, o sea, primera persona, muchas estadísticas, un poco pesado, la verdad. Era.
Yo, perdoneu, pero voy a decir, RAM es una marca de llet.
Y lo de los ordenadores.
Sí, pero voy a decir, es que me veig a la llet RAM, a los repartidores de la llet RAM fotent-se d'oces amb la llet del Castillo, per dir algo.
Está la cosa molt, está la cosa muy malita.
Que van sí. Rusoamericanos de Marte. Sí.
Rusoamericanos de Marte, RAM. Ahora cuando vayamos en el RAM pasaremos a rusos americanos de Marte.
Mira, yo creo, hablando de dados, yo creo que hicieron tirar dados. A ver, primera palabra, segunda palabra, salió ahí algo.
Es como aquel jocs, ¿no? De juntan la filera 1, la filera 2 sí. Y et surt cada barbaritat, ¿no?
Y bueno, la verdad es que el juego pues no destacó mucho en sus versiones de Commodore 64, Amiga y PC, que eran idénticas. Pero en cambio la de Mega Drive es bastante querida por los fans porque ya no era primera persona. Tú veías el mapeado y el muñeco, tampoco era muy simple, el muñeco se movía por la pantalla y además que era el único juego así, por decir algo, de rol un poco profundo para la consola. Y la gente que lo jugó en su época le gustó, era un poco más asequible. Si quieres jugar, jugar de Mega Drive.
Uh-huh.
Y 2 años después la misma compañía sacaría una secuela, Buck Rogers Mars Discovered, solo para PC en este caso. Se ve como no tuvo mucho éxito el Mega Drive, aunque es muy querido, pues dijeron, mira, solo para PC y adiós, nos olvidamos. Básicamente era el mismo juego, era casi idéntico, con una mejora gráfica. E incluso la particularidad que tenía es que podías importar los personajes de la primera parte. Es una cosa que tanto se vendió con Mass Effect, que era novedad, tú cogías y podías usar los mismos personajes de la primera parte.
Sí, pero eso lo he visto en otros juegos, en la Eye of the Beholder también se podía hacer. Y...
es que era esta gente.
Sí, sí.
Por eso también, eso se podía hacer. Y claro, si cogías los personajes de la primera parte, era más fácil jugar. Lógicamente, porque conservabas todas las estadísticas. Y bueno... en esta ocasión, el grupo de aventureros se encuentra en una estación espacial en órbita alrededor de Mercury, enviado por Colonel Rogers para proteger al nuevo Rey Sol de Mercurio. Es que los nombres son un poco... el Rey Sol me recuerda al de Francia, ¿no se llamaba así?
Sí, sí, sí. ¿Por qué te son Mercury?
Sí. Mientras estás allí, te encuentras con un científico que te explica que está trabajando en un dispositivo que hará volver al planeta Tierra su esplendor. Pues representa que en el siglo XXV pues, la Tierra está destrozada por la contaminación, está muy dañada, las guerras, y dice, bueno, yo creo un invento que podrá dar el esplendor de antaño, ¿no? Pero antes de poder llevar al científico a la base de Neo, para reunirse con Buck Rogers, es secuestrado por una nueva organización terrorista llamada Purge. O sea, Purga en inglés.
Purge.
Sí, Purge.
Purge en castellá.
La verdad es que también eran las siglas, es un poco raras. Este juego recibió críticas mixtas. Por un lado, se aplaudía su argumento, que era mejor, más enrepasado, más adulto que la primera parte. Pero por otra parte, se le castigó duramente por ser demasiado continuista. Es que digo, es que ahora tú ves las pantallas y sí, se ve un poco mejor los dibujos, pero es que exactamente es el mismo juego. La revista, por ejemplo, la revista Computing Gaming World, que era muy famosa en la época, aquí en España, por ejemplo, también, era famosa, sobre todo en Estados Unidos, calificó el juego como una secuela decepcionante y se aconsejó a los que no eran fanáticos de Buck Rogers evitarlo. O sea que dicen, no valía mucho la pena.
O sigui, que la cadena de videojocs de Buck Rogers acaba el 92 perquè va ser un fracàs l'últim joc,
sí,
no?
Sí, que triunfó más fue el primero que tenía que ver con Buck Rogers, el segundo se tiene
cariño. El primer que no ho era, no?
El segundo se tiene cierto cariño y el tercero ya poco.
O sigui que, si hem, no sé si hi ha previst o hi ha algun tipus de boom relacionat amb aquesta sèrie després.
No sé, la verdad.
O sigui, ha desaparegut de la faz de la Tierra,
es
no? Que diríem?
El que se hizo japonés, que se pasó a americano, se hizo porque daban la sèrie en aquella època i dijeron, se puso barres de moda, però és que Barrayes actualmente, almenys aquí, no...
Hi ha moltes coses que es perden en el bolit del temps.
Puede que acord aquí...
Que maco.
Que bonic t'ha quedat.
D'acord aquí uns anys, com hicieron con John Carter de Marte, que, bueno, fracaso fue la película, però a lo mejor intenten relanzarlo.
Tot podria ser.
Perquè és de l'època, el personatge.
Buck Rogers el lechero.
Mira, jo ja estic molt traumatitzada d'aquesta secció, eh?
Però bueno, jo crec que més bien esta secció la gràcia era conocer al personatge de Buck Rogers, que és un dels pioneros de la ficció.
Sí, però millor que el descobrim amb els llibres, no? Que no pasa más videojuegos, ¿qué dius?
Yo creo que es mejor la serie, que habrá sido mejor.
Acabarem abans, ¿no?
Sí, porque los libros de los años 30 deben ser durillos.
No, la serie té fama. Té bona fama.
Jo sé que TV3 la dieron y hay gente que la recuerda con cariño.
Hay gente que la recuerda, ya es un gran qué. Que estem parlant de fa molts anys, eh? Voleu que
sí,
no?
Sí, 30 anys.
Doncs moltes gràcies, Carlos, per acostar-nos a aquest personatge i a aquesta saga de videojocs.
Bona nit.
Que vagi bé, adéu.
A les profunditats del món quimèric es forjà un programa de ràdio per tenir-vos tots lligats a la foscor. La recomanació del quimèric.
Recuperem la secció de la recomanació del quimèric, que la teníem una mica oblidada perquè ja hem llegit tants llibres que ja ens costa trobar llibres que no us haguem recomanat. O que estiguin a l'alçada d'aquesta secció.
Sí, perquè sempre volem de més.
I tant. I volem que la gent, quan escolta el programa, es vagi fent una llista de llibres pendents per llegir i quan els acabi de llegir digui gràcies, Quimèric.
També tenim un club de lectura, si voleu venir.
Exacte, que precisament fa la mateixa funció. Doncs avui hem triat un llibre de relats que us sonarà perquè és el relat principal d'aquest llibre és el que està inspirat la pel·lícula La llegada, The Arrival. Es tracta de La història de tu vida, de Ted Chiang, que tot i aquest nom és nord-americà, que es va publicar l'any 98 als Estats Units i el 2004 va arribar a Espanya.
Així, amb rapidesa.
Sí, amb la calma, no passa res. Tot i ser nord-americà, té molt aquesta visió completament diferent de la vida i del sentit filosòfic de la vida, i això se li nota. Vull dir, aquests orígens orientals se li noten molt a la seva escriptura. Va guanyar el Premi Nèbula l'any 99 com a millor novel·la curta i el Premi Theodor Sturgeon Memorial. Es tracta d'un conjunt de relats breus que tracta temàtiques molt relacionades amb el llenguatge, amb la teologia i també amb el determinisme. És una barreja molt estranya que el que fa és fer-te pensar molt.
Uf, quina mandra! Perquè potser necessitem pensar
ara quan
molt.
Quan t'expliqui de què van els relats, veuràs que no fa mandra, perquè són uns relats que t'hi porten a pensar, però que no són relats feixucs. No és una cosa de ser o no ser. No, és una història que té un fins i tot punts d'humor en algunes relats d'aquests, però que al rerefons és la reflexió de, ostres, què m'està dient, no? És que tracta molts temes d'aquest tipus de diferents maneres. Entre ells hi ha el que posa aquest nom de l'adaptació cinematogràfica de La llegada, el 2016, que va ser dirigida pel canadenc Denis Villeneuve. Per tant, molts la coneixereu per la pel·lícula, he de dir que el relat supera la pel·lícula. I això que la pel·lícula és molt bona.
Sí, val la pena veure-la.
Molt
també
bona.
La recomanem.
És molt bona, i la banda sonora que sentim de fons és molt bona, però el relat encara és millor, perquè juga amb el llenguatge. Clar, no sé si sabeu de què va la història, però podríem dir que és una especialista en el llenguatge que la venen a buscar i li diuen: mira, és que tenim uns extraterrestres aquí, ens volem comunicar amb ells i no sabem com fer-ho. I doncs els extraterrestres li fan canviar la seva manera de pensar i d'entendre i de comunicar-se, de manera que pot pensar en futur i parlar en futur, encara veure el futur fins i tot, o les línies temporals, o què passaria.
Per això és una mica conquistador per part dels extraterrestres. O sigui, vens aquí i t'han de canviar tu la teva mentalitat.
No, és un... Fins que no...
Bueno, sí,
fins
ja
que
hem
no
vist
pensi,
la pel·lícula,
fins que
però...
no pensis com jo, no em podràs entendre, no? Llavors, la gràcia del relat és que diu: me'n recordo quan tu tindràs 19 anys... Clar, està parlant d'un nen o d'una nena que no ha nascut encara. Li diu: sempre recordaré el dia que el teu pare em va dir: vols tenir una nena? I jo me'n recordo quan tu tindràs 19 anys, o me'n recordo quan tu tindràs 21 anys, me'n recordo quan et passarà això. O sigui, és un passat futur, que el llenguatge és brutal. O sigui, realment l'entens a la primera, però és algo que no s'utilitza, perquè òbviament no podem recordar una cosa que no ha passat.
Clar, és colpidor el tipus de llenguatge.
Molt, i la història també. La història és, clar, és una mare que perdrà la seva filla, que ho sap al minut 1. O sigui, quan la seva mare li diu: vols tenir una filla? Ella ja sap tota la trajectòria i sap que la seva filla es morirà. Però, tot i això, ella diu sí.
És
vull tenir
a...
la meva filla, tot i saber que em passarà tot això, que acabaré sola, que estaré fatal, però vull viure-ho, no? I és preciós.
És com el que va dir Martin Luther King, de tot i que sapigués que el món s'acabaria demà, avui plantaria un arbre.
Doncs sí, és un missatge així, perquè vull dir, és que hi penso i és pell de gallina. Vull dir, la història et passa una sèrie de coses i quan ella diu el sí, que és el final de la història, perquè és com un bucle, doncs dius, clar, és que tu podries triar no viure tot això, perquè acaba malament. Però al final hi han coses maques que també viuràs si tries aquest camí.
Clar, i entrem aquí al determinisme.
Exacte.
Perquè com ho pots recordar si decideix que no? I sí, no,
potser són com línies temporals o no ho sé, no ho acaba d'explicar, però fa molt reflexionar moltíssim en això, i crec que això és una cosa que no s'havia posat sobre escrit mai, i menys en un llenguatge així, no? Relat emotiu, que parla de moltes coses, que parla fins i tot de com el llenguatge et fa canviar la manera de veure el món. Com pensar d'una determinada manera et canvia la vida completament,
sí.
Perquè aquesta dona, quan aprèn el llenguatge dels extraterrestres, és quan li canvia tota la filosofia de vida i tot. I això també et fa pensar que cada cosa que aprens et canvia completament.
Sí.
Bé, no ens posem més filosòfics. És el relat més filosòfic de la novel·la, els altres potser són més lleugerets, però tots tenen aquest rerefons, aquest rum-rum que fa pensar. N'hi ha molts de relats, ens apuntem alguns. El de Torre de Babilònia, que és el primer, està molt bé perquè és molt innocent. És com un conte. I és la torre aquesta de Babilònia, que és tan alta, que és tan alta, i tothom està... Bé, és la història d'una persona que ha de pujar fins a dalt i vol tocar el cel. I tocarà el cel o no tocarà el cel? Al final t'ho diu què passa, però no us el diré perquè si no us estripo el conte, però té com una conclusió molt moralista i molt metafísica després de tot un conte que és com d'humor, és molt divertit. Llavors, aquest altre m'encanta, L'Infierno és l'ausència de Dios, que precisament aquest conte va rebre un premi Nébula i un Hugo. És una paròdia dels peregrinatges, o sigui, com qui va a Montserrat o qui va a Lourdes. Doncs aquí representa que Déu o els àngels, sí, els àngels es manifesten amb episodis meteorològics. Per exemple, ostres, si vas a tal lloc que és sensible, allà se't presenta un àngel, però com se't presenta? Amb un tornado, amb un terratrèmol, és que pots morir allà, et cau un llamp, no? Però clar, si tu et mors així, es mor tocat per un àngel, es mor tocat per Déu. I llavors vas al cel segur. Hagis fet el que hagis fet, com que t'ha tocat l'àngel, vas al cel. És que és L'Alfons va fer una cara...
Sí, que això no surt a les Sagrades Escriptures.
No, no, és una paròdia completament. Sí. És la gent com Salim Balolla voltant pels Estats Units buscant aquests fenòmens meteorològics en què poden morir o no, perquè alguns no es moren, però, per exemple, algun es queda sec, però, ha vist Déu, saps? I ara ja li ha canviat la vida i la seva vida és l'hòstia. I el protagonista és un tio que no creu en Déu i que, bueno, que li és igual tot una mica, però la seva dona mor en un episodi d'aquests. I llavors ell diu, doncs jo vaig a buscar un episodi d'aquests perquè vull estar amb la meva dona. I aquí li surt malament la cosa. En plan, ho has fet expressament, doncs et fots. Llavors tenim Dividido por Cero, que és una història d'una matemàtica que descobreix que les matemàtiques són inconsistents i que se sent completament buida la vida. O sigui, també al final és completament d'humor. Però al final la reflexió és com quan una cosa que per tu és fonamental i és la teva creença, que aguanta tota la teva vida, què passa quan es destrueix, no?
Et diria que m'estàs recordant l'autostopista galàctica, una mica.
Sí, sí, potser un pèl menys d'humor i un pèl més de reflexió, però...
Tampoc és difícil, però...
Però és que entren molt bé, són relats que són molt divertits i estan molt bé. Llavors també hi ha el Te gusta lo que ves, que és un format com si fos un documental, no? Te van explicant així amb declaracions d'uns i d'altres, i és una reflexió de la bellesa, que és que crien a un grup de gent que li veten la capacitat de saber si algú és guapo o no. Ah. Llavors, clar, això ho canvia tot, perquè com que no estàs jutjant per si algú és guapo o no, doncs et comportes completament diferent. I llavors hi ha doncs, gent que està a favor i gent que està en contra d'aquest moviment.
I llavors, sí, els guapos doncs... i els lletjos.
Exacte. I fan aquesta reflexió de, és tan important ser guapo o no ser guapo, o ser lleig o no ser lleig, i al final tot acaba, com els altres relats, hi ha un punt de paròdia enorme, però que et fa pensar sobre quantes vegades decidim o jutgem algú per si és guapo o no. I com si tu fossis guapíssima, però tu no sapiguessis que ets guapíssima, no actuaries com si fossis guapíssima, no? O sigui, és una mica les reflexions que fan. Doncs, quasi se'ns acaba el temps, només dos apunts de l'autor. El Ted Chiang va néixer al 67 a Nova York, és fill d'un professor d'enginyeria de la Universitat Estatal de Nova York. Treballa com a escriptor tècnic de Microsoft.
O sigui, fa manuals.
Sí, i només escriu literatura molt puntualment. I mai ha escrit una novel·la llarga, només relats, però com hem vist han guanyat un munt de premis amb ells. I una de les curiositats, si llegiu aquest llibre, al final del llibre hi ha com un annex en què diu en què s'ha inspirat, què li ha portat a escriure cada conte. No el llegiu. No el llegiu perquè són coses molt mundanes que et tiren per terra tota l'essència aquesta més mística del llibre. Per tant, l'annex no us el recomano. I ja està, és la recomanació alquimèric d'aquesta setmana, la història de tu vida de Ted Chiang. Doncs posem punt final al programa d'avui, un programa que hem dedicat molt a parlar de rol en viu i de videojocs, però no hem deixat de banda també la literatura. Tornem la setmana que ve amb més continguts. Que vagi molt bé, adeu-siau.